El cafè de la ràdio. Instagram @radiosabadell.
Enllà més lluny de les estrelles, a l'altra cara del mirall, on tot és més...
És un dels gironins més il·lustres. S'ha passat un bon grapat d'anys pujant dalt l'escenari cantant autèntics himnes del rock català i fa un parell d'anys que ha tret la llum la seva capacitat literària. Va ser primer Mentre el cel i la terra i ara amb L'home que va viure dues vegades, una segona obra que l'ha portat a guanyar el Premi Ramon Llull 2021. Entre la música i el que us he explicat, segur que sabeu que estem parlant de Gerard Quintana. Gerard Quintana, bon dia, gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia a vosaltres, gràcies.
I a més avui a les 7 de la tarda tenim a Sabadell a la Llar del Llibre presentant aquesta novel·la. Una novel·la que, com dèiem, ha guanyat el Premi Ramon Llull. Quines sensacions deixa guanyar un premi així en un any tan complicat com aquest?
Bé, no tot són males notícies i incerteses, no? De sobte la feina de molt temps i de tot el 2020, per dir-ho d'alguna manera, té aquest reconeixement i bé, primer de sorpresa, perquè he de dir que tenia la sensació que havia fet un llibre molt diferent de la línia que estaven seguint els premiats dels darrers anys del Ramon Llull, però en un 2020 que teníem temps per fer les coses que no havíem fet mai i molt temps per pensar, també vaig dir, doncs mira, ho provarem. I la veritat és que bé, amb ganes de seguir escrivint, sempre és una empenta, i també, sobretot, el més important, la resposta dels lectors i la resposta del temps, que això ho veurem amb el temps. Un sempre fa un llibre no només per el moment present, sinó perquè ens pugui explicar sempre, no?
Clar, de les cançons també ho tenen, això, no? Es queden, no? Es queden pendents també en aquells que ens agrada escoltar-les, no? Però entre una cançó i una novel·la, Gerard, quina seria la principal diferència a nivell creatiu? A banda, entenc, del temps que t'hi dediques, del temps que t'has de seure per escriure una novel·la com L'home que va viure dues vegades, no? I per escriure algun tema, no? Però quina diries tu que és la principal diferència entre una cosa i l'altra?
Una de fonamental és que amb una cançó treballes amb dos llenguatges diferents, no? Una és la música i l'altra és la paraula, en aquest cas la lletra. Un llibre ho fas en silenci, per dir-ho d'alguna manera. Com a molt pots suggerir, com a mi m'agrada fer, a més crec que la vida i el món es pot explicar des de la música, tot i que de vegades a les escoles no es té en compte, és com si no existís, o és un moment a part, que hi ha una certa hora del pati de vegades. Doncs jo normalment he estat 35 anys fent cançons i sempre començant per la música. Aleshores, el llenguatge emocional, que és la música, i em donava molta informació i molt sovint només havia de contrapuntar o de completar, no?, aquella emoció, com diu la música. L'escriptura, a part que és un fet més solitari, la música sempre la sols compartir ràpidament, doncs això, és un treball en silenci, en el qual has de moldejar-ho tot des d'aquest silenci.
Clara, deies això de la música, no?, intentar que acompanyi els teus textos. De fet, en aquest llibre ho fas, no? Hi ha molts moments en què el Salvador, el protagonista, està fent coses, no?, i les acompanyes amb allò que ell està sentint, també per explicar-nos les sensacions que té, no? I al final això entenc que és d'algú que porta tants anys entre discos, no? Al final, Gerard?
Sí. La música ens... Leonard Cohen deia que la música és el llenguatge emocional de la majoria de les persones. Ens fem la nostra banda sonora, per dir-ho d'alguna manera, aquells pocs minuts de música ens identifiquen, serveixen per referenciar la nostra vida també i les nostres relacions, no? Aleshores, jo l'utilitzo per definir els personatges, per acabar de construir els ambients, i en aquesta novel·la també per avisar que som a punt de passar a l'altre costat, no? És una novel·la de dualitats, el propi títol diu, L'home que va viure dues vegades. I també en aquest sentit, amb un gran joc entre la ficció i la realitat, entre la imaginació i el que és tangible, no?
Clar, de fet aquest llibre és una història de segones oportunitats, Gerard, és el que vols explicar?
Jo volia explicar més coses que purament això. El que passa que la manera segurament que té l'editorial de llançar-ho i de donar-ho a conèixer ha de ser més simple i ha d'apuntar en una direcció. Jo volia apuntar més coses. Evidentment que parla de segones oportunitats, o sigui, el personatge, el protagonista, Salvador Martí, ho perd tot, absolutament el que és fonamental per ell, i ha de construir, i ha de construir per i ha d'avançar per recuperar allò que ha perdut, fins i tot més enllà de la pròpia realitat i de la vida, no? Aleshores, en aquest sentit, hi ha un sentit vitalista, malgrat aquest infern que li toca viure, no? Però va més enllà, és una novel·la amb moltes capes, penso jo, no? I en aquest sentit, tantes com té la vida. Al final estic explicant la història d'un personatge amb un argument que podria ser el de l'Odissea d'Homer, no? Algú que vol tornar a casa amb la seva família. Senzillament és això, hi viu tot un periple de situacions i de tensions i de coses que haurà de resoldre, en certa forma.
I amb una batalla també entre la realitat i el fantàstic, no? Que entenc que també volia jugar amb això, no? Entre el que podem entendre tots, que ens pot haver passat a tots, no? I aquest punt més de, no diria ciència-ficció, no crec que ho sigui, no sé si tu ho consideres així, no? Però més d'una reflexió com del més enllà, no?
Sí, bé, s'ha qualificat aquesta novel·la de diferents maneres, novel·la literària, novel·la propera al realisme màgic, alguns s'han dit novel·la fantàstica, fins i tot, no? És cert que l'anterior llibre, la novel·la Entre el cel i la terra, era molt realista. Fins i tot vaig fer un treball de documentació molt exhaustiu a nivell històric per vestir tota aquella ficció, tot aquell relat d'aquells personatges. I en aquest m'he alliberat d'aquesta necessitat de buscar la versemblança en la realitat i en la exactitud de les dades, no? Aleshores, aquest és el joc, buscar la versemblança i per tant, que el lector cregui el que està llegint amb tota una sèrie de mi. O sigui, amb una mirada més enllà de la nostra realitat, però amb uns referents també, no? Amb uns arquetips, a través de les referències literàries que acompanyen el personatge, que és del cap ple de poetes, a través del món dels somnis, que bé, de vegades sembla que és part de nosaltres, però molt sovint el vivim més intensament que quan estem desperts,
sí,
en aquell moment, no? I a través de tota una sèrie de jocs, de miralls que organitzo per crear aquest món fantàstic, en certa manera, o aquesta realitat més màgica que la pròpia realitat.
I de salts en el temps, no? També va jugant de que cada capítol ens explica un moment, no? També. Això a nivell de creació és un esforç extra, fer-ho així?
Sí, però al mateix temps és un joc almenys necessari per mi. El relat lineal hagués pogut funcionar, però de sobte m'agrada descomposar-lo com un trencaclosques i reorganitzar-lo. I crec que aquest és un buscar una complicitat amb el lector a l'hora que ell és qui acaba de construir, de composar i de recomposar totes aquelles peces. En el llibre anterior ja vaig fer 21 capítols que eren 21 dies concrets en la vida de 5 personatges al llarg de 50 anys i anava saltant endavant i endarrere en funció dels diferents personatges, no? Amb un relat comú que al final confluïa i es resolia en comú. En aquest ho he fet diferent. He començat el llibre pel que podria ser al final. Aleshores, bé, és una manera també, deia jo, de començar resolent la trama, en certa forma, tot i que no és exactament així, i després ocupar-me de la literatura, ocupar-me de com escric les coses, no? També vaig pensar en una estructura gairebé operística, no? Amb una obertura, que és aquest final amb el que comença el llibre, i tres actes són les tres parts del llibre i una mena de coda, de tancament final, que és aquest últim capítol, l'altra vida.
Què hi ha de tu en aquest protagonista?
Bé, segurament hi ha molt més de mi que amb els anteriors personatges que havia creat per l'anterior novel·la, Entre el cel i la terra. L'home que va viure dues vegades tot el pes o gairebé tot el pes de la novel·la recau en un sol personatge, que és aquest Salvador Martí, i que en molts casos he jugat a que fos... podia haver estat jo si la vida hagués pres en alguns moments determinats diferents decisions de les que vaig prendre. Per tant, i podria ser un alter ego, un jo que en aquells moments decisius va prendre l'altre camí, no?
Clar, no? Perquè al final és un... ho dic perquè quan llegim el llibre, no, els que et coneixem a través del que sabem de tu pels mitjans de comunicació i veiem Girona, no, que és una ciutat que és evident que per tu és una ciutat important, no, en la teva trajectòria vital, també hi apareixen les illes, que també sabem que ara també és un espai important per tu i ho ha estat, no? En aquest sentit, busques aquests espais per allò que deies ara d'alliberar-me de la documentació, d'anar a buscar carrers de ciutats, etc., o perquè és on et senties còmode que hi passés la història?
En alguns casos he dit que, a diferència d'altres vegades, de l'anterior, que vaig anar fora a buscar les coses i a buscar els espais i a buscar els personatges i a buscar les localitzacions i a descobrir, fins i tot més enllà del temps que jo vaig viure, perquè el llibre començava en 52, jo encara em faltaven un munt d'anys, 22 anys per néixer, aquí dic que m'he vestit de miner, no?, o d'espeleòleg, i m'he endinsat dins meu a les meves pròpies cavernes per buscar aquella veta, aquelles pedres, no?, que després tallant-les amb l'escriptura podia fer precioses. Per tant, crec que això explica una mica aquest fet, no? Dins meu hi ha tots aquests espais que jo he visitat i que he acabat en el record també construint a la meva manera, i amb aquest fang, no?, que és la pròpia experiència, puc modelar-lo i transformar-ho en aquest relat. Però sí que és cert que hi ha molt que he trobat dins meu en aquest llibre.
Què t'aporten aquestes presentacions de llibres? Ara aquesta tarda seràs a Sabadell, no? El fet d'estar fent una mica de ruta, tot el que la pandèmia ens permet, que és poc, però què t'aporten les presentacions i aquest contacte amb els lectors?
Doncs et diria que molt. Sí que és cert que bé, estem en una situació que ens fa haver de restringir aforaments, però també ens estem obrint aquesta nova era, aquests processos que s'estan accelerant. Per tant, moltes d'aquestes presentacions es poden seguir a través de la xarxa o per Instagram o a través del YouTube, etc. O fins i tot es pengen després i la gent les pot seguir quan tingui temps, a la carta, podríem dir, no? Una mena de podcast. El contacte directe és important, segurament perquè, com deia abans, escriure és molt solitari, no? La música, per exemple, com a experiència pròpia, de seguida la comparteixes, encara que sigui en un espai íntim, però és instantània, com qui diu, no? I a sobre la pots tocar en comú, la pots tocar amb altres músics, pots compartir-la, hi ha gent que pot cantar-la amb tu. El llibre és un fet solitari, o sigui, un acte solitari pel que escriu i també pel que llegeix, que de fet està tornant a escriure el llibre amb els seus ulls, no?, amb les dades i amb tot el mapa i les instruccions, per dir la manera que li dona l'escriptor, l'autor. Aleshores, aquest punt de trobada entre dues mirades, diguéssim, que parlen des de la seva solitud, des de dins, des d'aquest fet tan especial, per mi són no només agradables, sinó necessàries. És quan tens el retorn, no?, del que tu has fet, és quan pots acabar de completar el que has escrit amb els ulls dels altres. I a sobre, doncs, l'oportunitat de compartir amb algú aquesta presentació, en aquest cas amb la Montse Barberi, segur que serà interessant i serà entusiasta, com és ella, el resultat, no? Ho admiro molt i em fa molta il·lusió ser Sabadell amb ella.
De fet, Gerard, segur que ja estàs treballant en una tercera novel·la, no? Que aquesta també és una de les parts, no?, que moltes vegades ens expliqueu els escriptors, és que quan vinc a presentar-vos la novel·la, quan parlem de la novel·la, jo ja fa molt de temps, no?, que l'he deixat enllestida i acabada. Estàs treballant ja en una tercera novel·la?
Sí, és així. Suposo que la millor... la millor manera d'afrontar el buit, no?, és el que sents quan acabes un llibre, en aquest cas, o qualsevol projecte. Però el llibre, jo sempre dic que els personatges dels llibres els coneixes millor que la gent que t'acompanya durant tota la vida, perquè saps el que callen, saps el que amaguen, saps el que senten, perquè t'ho estan dient a cada moment, no? Aleshores, bé, sí, tinc una altra novel·la ja embastada, tinc dos personatges definits, tinc una estructura i estic començant a treballar-hi, sí.
Quina relació tens amb la ciutat de Sabadell? Ho dic perquè ara un company de la redacció em diu que t'havia vist venint a assajar per Sabadell habitualment. Venies habitualment a assajar per Sabadell? És un espai on has, diguéssim, una ciutat on has treballat sovint?
Sabadell és un lloc on hi ha gent molt singular, molt, amb molt talent. Bé, al llarg dels anys s'ho he anat trobant, no? Des de l'Albert Pla fins ara a l'oest de Franc, no? És un músic de Sabadell. Jo ja havia col·laborat amb el seu pare, Esteve de Franc, que va ser quan el vaig conèixer. Ell tot just tenia 16 anys, ara em sembla que en té 20 més. I tenim algun projecte en comú, com el projecte Intocables, un espectacle, una proposta que, en la qual repassem cançons que han estat prohibides o censurades al llarg dels anys arreu del món, no? O almenys del nostre món, dels països europeus o estat espanyol mateix, o Sud-amèrica o Nord-amèrica, no? Tot el nostre entorn cultural més directe. I seguim treballant, fem coses, ara estem en un altre projecte, guitarra i veu, per tant, he vingut moltes vegades, si és ja Sabadell, és un lloc molt musical i amb molt talent.
Doncs et tornem a veure també aquesta tarda a la Llar del Llibre. Gerard Quintana, moltes gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres, un plaer.